Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir de casa amb paraigües. Dimecres tapat, sobretot pel matí, quan pot ploure, pendents del fort descens de temperatura que arriba divendres.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, un dimecres més al supermatí de Ràdio Capital. Quan són les 8 del matí, comencem a Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Avui parlarem de molts temes que preocupen el Baix Empordà. Entre ells parlarem de robatoris a Palamós, que Sant Feliu aprova el nou projecte per remodelar l'avinguda, i també parlarem de tennis de la Pola Badosa perquè segueix batent rècords i arribant a posicions històriques. Tot i això, també parlarem amb la futura candidata a les eleccions municipals, si ja estem parlant d'eleccions municipals i encara no estan ni convocades, d'Esquerra Republicana a Castellplatja d'Aro i S'Agaró, que és Montse Rovira, que va renovar la seva candidata a l'alcaldia del municipi. Això més endavant aquí al supermatí de Ràdio Capital. Però ara és moment de saber què està succeint a la nostra comarca i per això parlarem amb els nostres periodistes. Abans, canviem la sintonia si l'aconsegueixo trobar. Doncs saludem la Paula, el Sergi, l'Àlex i la Maria Alzina. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí amb Gerard Escaig.
Doncs efectivament, Supermatí amb Gerard Escaig, jo mateix. I comencem parlant de nombrosos robatoris de nit amb vehicles aparcats a Palamós, Sergi.
Tal com informa Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà estan investigant diversos robatoris a l'interior de vehicles que es van produir aquest cap de setmana a Palamós.
Gràcies, Sergi. I ara parlem de Sant Feliu de Guíxols perquè aprova el projecte per remodelar l'avinguda que s'estén entre un extrem de l'abadia i el monestir Maria.
L'Ajuntament preveu que les obres per remodelar tota la plaça del monestir comencin aquest mes de maig i es preveu que el projecte tingui un cost de 560.000 euros. De moment ja s'ha aprovat el pla inicial en el ple de l'Ajuntament.
I seguim parlant de municipis del Baix Empordà, com no pot ser, perquè parlem d'una trentena d'empreses que ofereixen més d'un centenar de llocs de feina a 251 candidats a l'Speed Dating a Calonja, Àlex.
Es van realitzar més de 500 entrevistes ràpides. Bona part de les ofertes estan vinculades al sector turístic, especialment del sector de la restauració i el sector hoteler, i de càmpings com ara cuiners i cambrers.
I Carme Cernicharo, directora executiva del BNI CAT Nord-Est, va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital per parlar-nos d'aquesta organització. Àlex, seguim amb tu.
El BNI és una organització empresarial d'àmbit mundial amb professionals del Baix Empordà. Aquesta organització, que segons Cernicharo porta molts anys en el mercat, és un grup model molt heterogeni format per qualsevol tipus d'empresari.
I Sant Feliu de Guíxols crea el festival LumLab, amb la llum i el mar com a protagonistes, Sergi.
Del 14 al 18 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa, Sant Feliu de Guíxols tindrà un nou festival, el LumLab. Combinarà projeccions i jocs de llum amb elements arquitectònics del patrimoni ganxó i, sobretot, el mar. Per això, les 12 propostes que s'hi podran veure s'han distribuït a primera línia de l'abadia o en espais a tocar d'aquesta zona.
Música.
Supermatí.
I última oportunitat per formar part de Simple, Simple Present. Maria.
Aquest és un projecte comunitari de creació escènica que es durà a terme a la Bisbal d'Empordà. Els interessats, que han de ser majors de 16 anys, s'hi poden apuntar abans d'aquest dijous.
I Patrick Bo exposa la seva obra a les Escoles Velles de Begur, Maria.
Es tracta de la mostra Notes Disperses de l'artista begurenc Patrick Bo Nguyen. L'artista va guanyar el premi a millor artista local de la 36a edició del concurs d'arts plàstiques de Begur per la seva obra Lord of Medes.
8 i 5 minuts del matí, supermatí de Ràdio Capital. La Fundació Ernest Morató obre una botiga en línia amb la discografia dels intèrprets de Vaneres, Paula Badosa. Paula Badosa, sí. Paula Badosa és la jugadora de tennis. Paula Brines.
Els discos i llibres que s'ofereixen en aquesta botiga també es poden adquirir en un total de 6 llibreries amb les quals la Fundació ha arribat a un acord perquè puguin comercialitzar tots aquests articles.
I ara sí, parlant de Paula Badosa, tornem a parlar de tennis perquè la jugadora baix-empordanesa va salvar un dia complicat i ja és a quarts de Miami, Sergi.
El duel de vuitens contra Fruvirtova es va convertir en un autèntic calvari físic per a la baix-empordanesa, a qui fins i tot li van haver de mesurar la tensió arterial degut al seu esgotament.
Gràcies. I el Club Excursionista Els Perduts de Begur donarà la benvinguda aquest cap de setmana, al mes d'abril, amb una nova activitat, Paula.
Serà el diumenge 3 d'abril i consistirà en una bicicletada que transcorrerà per les basses d'en Coll, el camí del Rec d'en Coll, la carretera al Mas Pinell i la Gola del Ter. L'hora de sortida és a les 9:30 i el temps previst és d'unes 2 hores.
I ara és moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Doncs, ara que estem a punt d'acabar el mes, podem començar a abandonar la roba d'hivern o encara no?
Doncs, tot i que estem als darrers dies de març, que ningú amagui la roba d'abric, que de ben segur la necessitarem a finals d'aquesta setmana. En parlem tot seguit. De moment, avui el dia comença amb cel tapat i pot ploure fins a mig matí, migdia, quantitats minces o poc abundants i amb tendència a l'obertura d'alguna tímida clariana cap a la tarda, tot i que el dia serà força gris en conjunt. Temperatura entre els 9 graus de mínima i els 16 de màxima. Demà, jornada similar en temps inestable, núvols, algun petit ruixat per acomiadar el mes. Ara bé, l'abril començarà amb una forta baixada de la temperatura que entre divendres i dilluns de la setmana que ve ens portarà un ambient de ple hivern. Els motius, per una banda, una baixa situada a Itàlia i per l'altra un anticicló a l'oest de les Illes Britàniques i entremig s'obre un passadís perquè l'aire fred polar es canalitzi i arribi a les nostres contrades. A més, entre divendres i dissabtes poden produir ruixats localment en forma de xàfec i sumat a la potent entrada d'aire fred no es descarten que aquests, en moments donats, puguin anar acompanyats de neu granulada o calamar-se. Seguirem atentament l'evolució d'aquesta entrada polar perquè també es poden produir gelades a la zona interior del Baix Empordà diumenge i dilluns i fins i tot pot fregar algun tram del litoral. El que és segur és que la roba d'hivern la necessitarem.
Cinc minuts per un quart de nou del matí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
I ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió avui amb l'Adrià Pujol.
Bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. Com anem? El meu comentari d'avui té a veure amb la nostra llengua. té a veure amb el català. Com tots i totes sabeu, uns quants partits del govern, més uns quants altres partits que no són el govern català, han signat un pacte, han proposat un pacte, han redactat un pacte que competeix a l'ensenyament del català i a la difusió del català i a la llengua vehicular, que és el català, a les escoles. Un pacte, vaja, que quan te'l llegeixes o quan te l'expliquen bé, ja veus que és tornar el català a la casella de sortida d'abans de la immersió lingüística. És a dir, reconèixer el castellà, que és el que surt en aquest nou text, reconèixer el castellà com a llengua vehicular a les nostres escoles implica, posant-lo així al costat del català, implica que el català, si ja ho tenia fumut, ara encara ho tindrà més. Perquè passa una cosa que és tan òbvia, i pels empordanesos i empordaneses encara ho és més, passa una cosa, que és que si el català, la nostra llengua, no es devé, no es converteix, no es protegeix, no es blinda des de tots els flancs, és una llengua destinada a tornar a les coves del franquisme, que és quan els nostres avis l'havien de parlar a casa, i poca cosa més. Per tant, el meu comentari d'avui és un comentari de frustració, no us ho amagaré, és un comentari de mala llet, també, i és un comentari que, com sempre passa amb aquests temes, un té la sensació de fer-lo al desert, de fer-lo i que s'esvaeixi en l'aire. Jo sé que tots i totes vosaltres, oients de Ràdio Capital, us estimeu aquesta nostra llengua, però una vegada més ser català, ser catalana, és molt cansat, i parlar la llengua materna encara més. Bueno, venen temps difícils, ens tornarem a romangar. Vinga, que vagi bé, gràcies.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara és moment de fer una pausa, i per això escoltarem la cançó del dia, que és Safe and Sound de Capital Cities, aquí a Ràdio Capital.
Safe and sound. l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart de nou del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Seguim aquí en directe a Ràdio Capital de l'Empordà, al Supermatí, al programa informatiu d'aquesta emissora, i avui parlem d'informatiu, òbviament, dels nombrosos robatoris de nit amb vehicles aparcats a Palamós. Tal com ha informat el mitjà de comunicació diari de Girona, els Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà estan investigant diversos robatoris a l'interior de vehicles que es van produir aquest cap de setmana a Palamós, Sergi.
Concretament, són 11 els cotxes afectats, la majoria d'ells amb el pany de la porta trencat i alguna finestra rebentada. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge i sembla que els lladres van cometre la bretolada de manera simultània, perquè els vehicles es trobaven aparcats un darrere de l'altre a la zona del passeig marítim. La investigació comptarà amb l'ajuda de les imatges captades per les càmeres de la zona, per mirar d'identificar-ne els autors.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sant Feliu de Guíxols perquè el municipi aprova el projecte per remodelar l'avinguda que s'estén entre un extrem de l'abadia i el monestir. L'Ajuntament preveu que les obres per remodelar tota la plaça del monestir comencin aquest maig i es preveu que el projecte tingui un cost de 560.000 euros, Maria.
Les obres, un cop se n'hagi acabat la tramitació administrativa, permetran ampliar les voreres que hi ha banda i banda i eliminar-ne els aparcaments en zona blava i aixecar la calçada. L'avinguda passarà a tenir una plataforma única, cosa que facilitarà que els vehicles hi passin a menys velocitat. La remodelació de Juli Garreta és una de les peces que integren tot el paquet de transformacions urbanístiques que ha engegat l'Ajuntament, moltes d'elles precisament concentrades a l'entorn del monestir. També a la zona, aquest maig, l'Ajuntament engegarà tota la reforma de la plaça del monestir. Les obres costaran més d'1,6 milions d'euros. Aquí, tot l'espai que ara és de terra se substituirà per paviment, es refarà l'enjardinament i també es donarà més rellevància a l'Arc de Sant Benet. L'alcalde calcula que les obres duraran uns 6 mesos, si bé es poden allargar fins als 8. Segons explica Carles Motes, com que es farà una inversió arqueològica al voltant de l'Arc de Sant Benet, si es descobreixen restes que cal preservar o estudiar, això pot fer endarrerir els terminis dels treballs.
I això continuarà amb altres actuacions que estarem fent en aquests mesos. Vull dir que es preveuen mesos en què, a partir de l'inici d'aquest festival, a partir de llavors iniciem una transformació urbanística que complementa i ajuda en el relat de transformar la ciutat en una ciutat de referència en la cultura, sigui aquest punt de referència, no? que volem que sigui la ciutat, no?
També es volen impulsar projectes centrats en una mobilitat més amable. Precisament, dilluns de la setmana vinent, Sant Feliu de Guíxols començarà les obres per construir un nou aparcament modular de gairebé 200 places al costat de l'estació d'autobusos. Els treballs suposen una inversió de 2,6 milions d'euros.
I el Palau Firal de Sant Antoni de Calonge va acollir ahir fins a les 2 del migdia una jornada de speed dating. Tot i que no es parla d'amor, sinó parlem de feina, perquè hi van participar 30 empreses i 251 candidats i hi havia en joc 134 llocs de feina. Això són uns 29% més llocs de feina que l'any anterior. Durant les jornades van realitzar unes 510 entrevistes ràpides per optar a un dels càrrecs disponibles. Bona part de les ofertes estan vinculades al sector turístic, especialment al sector de la restauració i al sector hoteler i de càmpings com ara cuiners i cambrers, tot i que també hi havia ofertes de feina de jardineria o lampisteria, vigilants de zona blava, personal de neteja o personal de supermercat, entre d'altres, Àlex.
Les bones dades d'ocupació al municipi fan preveure que la temporada d'estiu serà complicada a l'hora de trobar determinats perfils professionals. Per aquest motiu, des de l'organització han decidit avançar la jornada d'entrevistes ràpides per trobar feina. L'objectiu és facilitar la trobada entre empreses que ofereixen llocs de treball i persones que busquen feina, un objectiu que l'edició anterior va permetre cobrir el 90% de les ofertes de feina. Organitzades per l'Oficina Activa de Promoció Econòmica de Calonge, la Cambra de Comerç de Palamós i el Consell Comarcal del Baix Empordà, la jornada s'han celebrat enguany la seva quarta edició.
I Carme Cernicharo, directora executiva del BNICAT Nord-Est, que el Business Networking International va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital per parlar-nos d'aquesta organització de networking empresarial. El Business Networking International és una organització mundial de xarxes i referències empresarials líder al món. El BNICAT Nord-Est, per la seva part, inclou a tota la província de Girona, la comarca del Maresme i la comarca del Baix Oriental, Àlex.
Aquesta organització, que segons Cernicharo porta molts anys en el mercat, és un grup model molt heterogeni format per qualsevol tipus d'empresari emprenedor, assessor o coach. Les seves reunions al Baix Empordà són setmanals i es fan els dijous. Són trobades online on es generen relacions interprofessionals que acaben derivant en transaccions de negoci. Aquestes reunions són molt estructurades, amb un ordre al dia molt clar perquè es puguin presentar entre tots i puguin fer peticions. La directora executiva també ha dit que el gran percentatge d'oportunitats laborals que es creen són dins del propi grup i no externament. En aquesta línia, Carme Cernicharo ha explicat que el BNI no és ben bé com una cambra de comerç, en primer lloc perquè no és un ens públic. També perquè el BNI ofereix un servei de formació contínua, però no es dedica a la captació de nous talents i professionals com si fa la cambra. En definitiva, qualsevol empresa que vulgui créixer, fins i tot un mitjà de comunicació, pot entrar al BNI, ha dit Cernicharo.
No ben bé, perquè la Cambra de Comerç és un servei públic, el servei de les empreses, no? Llavors ofereix molt de servei, ofereix des d'ocupació, formació, però sí que és cert que BNI ofereix a les persones que estan, que utilitzen el sistema, no? que estan dintre dels grups, sí que els ofereix un servei de formació contínua en networking, sí que els ofereix aquesta connexió, però, per exemple, no hi ha la retenció del talent, no hi ha la captació de nous professionals, no hi ha la... és bastant diferent, el funcionament d'una cambra de comerç.
I com estan vinculats tots els membres mundials d'aquesta organització, Àlex?
Doncs la via principal és la plataforma social online BNI Connect. A través d'aquesta plataforma, que és una espècie de LinkedIn però exclusivament pels membres de l'organització, aquests poden veure els perfils amb totes les dades de la resta i posar-se en contacte amb ells.
I Cernicharo també ens va parlar sobre l'assistència a les reunions del BNI, oi?
Carme Cernicharo ha explicat que el BNI convida gent de l'entorn dels seus membres per veure in situ les reunions. Al final d'aquestes, els convidats poden preguntar sobre qualsevol dubte o fer aportacions. I si mostren la seva voluntat de formar part de l'organització, aquesta els fa una entrevista per veure si encaixen en el perfil que busquen. En aquest sentit, el BNI el que busca és que els nous membres creixin gràcies a la resta de professionals, però també que ajudin a aquests a seguir creixent.
Una persona del Baix Empordà, del grup del Baix Empordà, t'ha de convidar a veure una reunió. Jo sempre dic que BNI no es pot comprar per l'oïda, sinó que el BNI s'ha de viure, no? s'ha de veure. Llavors, el primer de tot és que nosaltres convidem per confiança, convidem a gent del nostre entorn, vale? O gent que ens ha aconsellat algú del nostre entorn i de confiança, i el convidem a una reunió. Quan aquesta persona ve a la reunió, tu en aquest cas, que series la persona interessada, vens a la reunió, veus la dinàmica de la reunió, veus els resultats, veus qui la forma...
Supermatí amb Gerard Escaig.
I quan queden 5 minuts per 2:15 del matí, hem de parlar de Sant Feliu de Guíxols. El municipi ha creat el festival LumLab, amb la llum i el mar com a protagonistes. Del 14 al 18 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa, Sant Feliu de Guíxols tindrà un nou festival al LumLab. Combinarà projeccions i jocs de llum amb elements arquitectònics del patrimoni ganxó i, sobretot, el mar. Per això, les 12 propostes que s'hi podran veure s'han distribuït a primera línia de la badia, un espai de tocar d'aquesta zona, Sergi.
El tret de sortida del festival el donarà un espectacle que, com va concretar la regidora de Cultura, Núria Cucharero, encendrà la badia. Hi participaran diferents embarcacions que arribaran per mar i que des de l'aigua jugaran amb la foscor, les onades i la llum. Serà el Dijous Sant a les 9 del vespre. Així ho explicava la regidora.
Concretament hem triat tots espais de Sant Feliu on hi tindrem aquestes, podríem dir, instal·lacions artístiques de diferent format on la llum té un gran protagonisme. De fet, és un tipus de festival que ja existeix en altres llocs, però nosaltres l'hem volgut fer mirant al mar. Fins ara, els festivals que coneixem d'aquestes característiques que hi ha a Barcelona o també a la ciutat d'Olot des de fa anys, no miren el mar, i nosaltres sí. La majoria d'aquestes instal·lacions les tindrem repartides a l'entorn d'aquesta primera línia marítima, i a més el mar hi prendrà un protagonisme que també farà un joc amb aquesta llum.
A partir d'aquí, i durant els dies del festival, el LumLab posarà en valor els diferents trets identitaris de Sant Feliu de Guíxols a través de les instal·lacions que es desplegaran a diferents punts del municipi. Hi haurà presència d'artistes internacionals, però també es donarà projecció al talent local. El gruix d'instal·lacions s'encendran entre les 9 del vespre i la 1 de la matinada. Tot i que amb l'objectiu d'obrir-se també al públic familiar, aquelles que estiguin en espais interiors es podran veure entre les 5 de la tarda i les 9 de la nit.
I, Sergi, ens fem algun detall més de com seran aquestes instal·lacions?
Per posar alguns exemples, l'estudi Nueve Ojos convertirà els pins del passeig en més de 400 metres d'onades de llum. A peu de badia també s'hi podrà veure una gran làmpada de saló, obra de l'estudi Un parell d'arquitectes, que se suspendrà a una altura de 3 metres i mig i que reflectirà la llum damunt la sorra i el mar. A la plaça del Mercat s'hi farà una instal·lació en què 4 focus de llum fondran 24 rajoles gegants de xocolata. O a la Rambla, davant el Museu d'Història de la Joguina, 2 llengües inflables de 10 metres de llargada reaccionaran a través del so en un joc que convidarà els visitants a parlar a través d'un micròfon i veure de quina manera la seva veu s'il·lumina en temps real. Projeccions a la façana del Casino de la Constància, dins el niu de metralladores del Fortim, escultures lluents i policromades a l'Espai K o tallers familiars de llum i ombra completen el cartell d'aquest primer LumLab. El nou festival és una de les peces que s'incorporen dins l'estratègia guixolenca de potenciar-se com a ciutat d'art. Un projecte que, com va assegurar l'alcalde Carles Motes, també s'acompanya amb diferents transformacions urbanístiques que començaran a concretar-se en ferm a partir d'aquest proper mes de maig.
I última oportunitat per formar part del Simple Present. Aquest és un projecte comunitari de creació escènica que es durà a terme a la Bisbal d'Empordà. Els interessats, que han de ser majors de 16 anys, s'hi poden apuntar abans d'aquest dijous, Maria.
Només una quinzena de persones podran formar part del projecte Simple Present en la seva edició celebrada al municipi de la Bisbal de l'Empordà. La intenció d'aquesta proposta de creació comunitària és crear una performance, una instal·lació humana, dins del Human Side Time Specific Performing Art. La interpretació la crearan i la interpretaran els participants escollits de la comunitat o el grup. De manera prèvia, s'haurà de fer un taller de recerca i de creació o ciència a partir de les bases de la comunicació no violenta. La performance estarà formada per diverses peces individuals obertes a la participació del públic que entre si formen una globalitat i una composició en l'espai públic. La presentació final es farà el 18 d'abril entre les 11 i la 1 a les Escoles Velles de la Bisbal d'Empordà. Simple Present es dirigeix a qualsevol persona que estigui interessada a fer un treball de creació escènica col·lectiva amb o sense experiència prèvia a partir dels 16 anys. Es demana que les persones escollides assisteixin a les diverses activitats i que s'impliquin en aquest procés creatiu, que serà la base per crear la instal·lació final. La proposta la creen Atelier Escènic Stornayova, amb una llarga trajectòria de projectes comunitaris i les mirades compartides, experts en la comunicació corporal, l'expressió de la mirada i la comunicació verbal no violenta.
I 9:15, aquí a Ràdio Capital de l'Empordà. Patrick Bo exposa la seva obra a les Escoles Velles de Begur. L'artista va guanyar el premi a millor artista local de la 36a edició del concurs d'arts plàstiques de Begur per la seva obra Lord of Medes, Maria.
A través de la victòria d'aquest concurs, l'artista pot exposar la seva mostra a les Escoles Velles a Begur. Es tracta de la mostra Notes disperses de l'artista begurenc Patrick Bo Nguyen. La mostra es podrà visitar del 30 de març al 23 d'abril, els dimecres de 10 a 12 i de 3 i mitja a 8 i de dijous a dissabte de 3 i mitja a 8, amb totes les mesures de seguretat i restriccions vigents per tal de prevenir el contagi i la propagació de la Covid-19.
I a finals d'aquest mes de març, la Fundació Ernest Morató ha obert una botiga online on s'ofereixen els discos i les darreres novetats discogràfiques dels intèrprets de Baneres, Maria.
De moment, a través de la botiga es poden adquirir més d'una trentena de discos de grups i solistes que col·laboren amb l'entitat. Aquest vol ser un recurs per donar a conèixer les activitats dels músics i especialment la seva producció discogràfica. Els discos i llibres que s'ofereixen en aquesta botiga també es poden adquirir en un total de 6 llibreries amb les quals la Fundació ha arribat a un acord perquè puguin comercialitzar tots aquests articles. En concret, es tracta de les següents llibreries: la llibreria La Vitela de l'Espai Fòrum de Palafrugell, la llibreria La Vitela de l'Escala, la llibreria El Tau de Caldes de Malavella, la llibreria La Guineu de Sant Feliu de Guíxols, l'Espiral de la Bisbal d'Empordà i el Museu Arxiu de Montblanc. També és possible que aquest nombre s'ampliï durant aquest any.
I gràcies, Paula, que no m'adia. Tornem amb tu en un moment. I avui tornem a parlar de tennis perquè Paula Badosa va salvar un dia complicat i ja és a quarts de Miami. El duel de vuitens entre Frobertova es va convertir en un autèntic calvari físic per a la baixa empordanesa, a qui fins i tot li van haver de mesurar la tensió arterial degut al seu esgotament, Sergi.
Això mateix, però la begurenca va treure forces d'on va poder per imposar-se a la joveníssima txeca de només 16 anys. Badosa va comentar al final del partit que Frobertova té un futur brillant i, tot i que va acabar perdent per un clar 6-2 i 6-3, va ser capaç de posar la begurenca al límit. A quarts de final, la rival de la Paula serà la nord-americana Jessica Pegula, que va eliminar la ucraïnesa Kalinina després que aquesta abandonés el partit abans d'hora per problemes físics i ja amb un 6-0 en contra el primer set. El maig es disputarà avui dimecres i a Ràdio Capital en farem el seguiment.
I també farem el seguiment del Club Excursionista Els Perduts de Begur perquè organitzen una bicicletada per aquest cap de setmana, Paula.
La sortida serà el diumenge 3 d'abril i consistirà en una ruta familiar en bicicleta que transcorrerà per les basses d'en Coll, el camí de Rec d'en Coll, la carretera del Mas Pinell i la Gola del Ter. L'hora de sortida és de 9:45 i el temps previst és d'unes 2 hores.
Supermatí a Ràdio Capital.
Doncs Ara passem a la secció d'entrevista perquè fa pocs dies vam saber que Esquerra Republicana de Catalunya, Castellplatja d'Aro i S'Agaró va renovar la seva candidata a l'alcaldia del municipi, la senyora Montse Rovira Ramos. I tot i que actualment és la primera tinent d'alcalde i regidora d'Acció Territorial i Urbanisme del mateix ajuntament, es prepara per les eleccions municipals de 2023. Per això ens visita avui al Supermatí la ara ja reescollida candidata per l'alcaldia de les eleccions municipals de 2023. Bon dia, senyora Montse Rovira.
Hola, bon dia a tots.
Doncs, abans de tot, primer de tot, com s'ha pres la notícia de la renovació com a cap de llista per les eleccions l'any que ve?
Doncs ja us podeu imaginar, no? Amb molta il·lusió i moltes ganes, perquè, bé, nosaltres ara, com bé ha dit vostè, estem a l'Ajuntament, estem treballant en el dia a dia, però bé, ara tornem a tenir sobre la taula doncs, un repte de futur, com és configurar tota la candidatura, buscar la gent, fer el programa, i bé, això sempre és doncs, un... És molt engrescador i ho entenem doncs, amb moltes ganes.
És molt engrescador, però vostè s'esperava aquesta reelecció o és una sorpresa?
No, és cap sorpresa, en el sentit de que nosaltres els candidats a les eleccions els triem per votació de l'Assemblea Militant d'Esquerra Republicana, per elecció de l'Assemblea Militant local, refereixo. Aleshores, això és un procediment que està arreglat en els Estatuts d'Esquerra Republicana i una de les condicions és que tu, uns dies abans d'aquesta reelecció, tu presentes la teva candidatura de forma oficial. I bé, aquesta vegada doncs, jo era l'única persona doncs, que proposava la seva candidatura.
Aleshores, no hi havia molta competència en aquell sentit.
No hi havia competència i tampoc va haver-hi sorpresa en el sentit doncs, que, bé, el vot dels meus companys militants me l'havien denunciat ja també de forma personal i havien manifestat la seva confiança envers la meva persona.
I parlant del futur projecte, quina és la seva carta de presentació per les eleccions?
Bé, nosaltres vàrem fer la presentació oficial de la meva persona com a candidata aquest passat divendres en un acte obert a tota la ciutadania a Castell d'Aro i ens va fer molt contents d'explicar, com vostè diu, la nostra carta de presentació que pivota bàsicament en dos eixos. Un és el nostre percentatge, diguéssim, de compromisos acomplerts envers el nostre programa electoral que ens presentàvem el 2019, i l'altre, doncs, també el que és l'obra de govern feta en aquests 3 anys que portem ja a govern, que no oblidem, 2 d'ells han passat d'una forma bastant complicada, i tot i així hem fet coses, no? Pel que fa al que és el percentatge assolit, diguéssim, de programa, doncs nosaltres vàrem fer un càlcul que ens movíem sobre un 70 o un 75% de compromisos que havíem adquirit, compromisos que havíem acomplert, i per tant nosaltres pensem que aquestes coses són la nostra millor carta de presentació.
Sí, però tenint en compte que, clar, vostè està dins del govern ara mateix, què és per, o quina serà la seva proposta a la campanya electoral que no hagin pogut fer fins ara i per què no ho han fet fins ara?
Bé, nosaltres, com vostè sap, a Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró estem governant en coalició. Per tant, les 3 formacions que estem governant, totes hem posat sobre la taula les nostres propostes polítiques, no? Aleshores, és molt difícil que es pugui assolir un 100% de realització de programa electoral en una coalició de 3, però a més hi ha circumstàncies normals, quan ets tu sol, doncs també és complicat. Perquè, bé, les propostes que es fan en els programes, doncs cal llavors portar-les al terreny real. Algunes són més fàcilment realitzables que altres i, com li comento jo, si tenim en compte aquests condicionants que li dic, que formem part d'una coalició i que, a més, hem tingut 2 anys els quals hem hagut d'estar gestionant l'imprevist, inundacions, temporals, la pròpia pandèmia, ara mateix l'arribada de refugiats ucraïnesos, que no oblidem, al nostre municipi estan arribant a un ritme de 10 persones dia des de l'esclat del conflicte, amb el corresponent tensionament dels serveis municipals. Vull dir que, a part de fer coses que tenim en el programa, també hem de gestionar el dia a dia, i això també se'ns menja temps i recursos.
Però això no deixa de ser, al final, la feina de, en el seu cas, de regidora de l'Ajuntament, o qualsevol, si fos escollida alcaldessa a les eleccions vinents, seria la feina de ser alcalde. És a dir, no, a nivell concret, quines són les propostes que van presentar, que s'han complert i les que no? Aquella proposta que diu l'hauria d'haver complert i no he pogut.
Aviam, doncs ara mateix ens queda sobre la taula de cares a... o a final de mandat, perquè, òbviament, encara ens falta un any de mandat, eh? Però, per exemple, ens queda sobre la taula la remodelació del passeig marítim, perquè nosaltres volem enfocar-ho d'una manera també participada. Hi ha hagut uns retards també en tramitacions amb costes i tot plegat, i bé, doncs això segurament ens quedarà sobre la taula, o bé per final de mandat, o bé ja passarem de mandat. I després algunes altres coses, per exemple... jo recordo que vaig ser molt insistent en que havíem de crear el centre d'interpretació de la Vall d'Aro, en el qual doncs, hi anés el Museu de la Memòria Històrica, i això no s'ha fet, que és on hi havia l'antic Museu de la Nina, i això no s'ha fet, i em sap molt de greu que no s'hagi fet. Però per què no s'ha fet? Perquè les dependències on havia d'anar aquest museu, doncs durant 2 anys de pandèmia les hem hagut d'estar utilitzant per esponjar els grups de mainada de la Casa Lila per poder seguir durant el servei, i hem tingut els nanos fent les activitats allà. Per tant, si teníem els nanos no podíem crear el museu. Això ens ha quedat en el tintent, ha quedat sobre la taula, i això serà un dels compromisos que tindrem de cares al proper mandat, de fer-lo sí o sí.
I tornant una mica, ja ho ha comentat vostè, que sí que és un govern de coalició entre 3 partits que porten gairebé 3 anys, que encara queda un quart, però mirant a aquests últims darrers 3 anys, com valora la gestió que s'ha fet dins de la coalició?
Bé, nosaltres estem realment doncs, molt contents, perquè el fet de que nosaltres pactéssim aquest govern era un repte, en el sentit de que s'acabaven 30 anys pràcticament de govern dels mateixos en el nostre municipi, i era un repte només ja pel fet de començar a fer les coses de diferent manera a com s'havien fet fins aquell moment. Però a nivell de balanç... Sí, òbviament, si l'aritmètica dona i si tenim l'oportunitat, i li explicaré per què, perquè és que ha estat un pacte de govern que nosaltres, ja li dic, ens fem un balanç positiu, però que s'ha desenvolupat amb lleialtat institucional, amb molt de respecte mutu, i també, per què no dir-ho, amb estimació. Hi ha hagut, ja li dic, molt de respecte, molta sintonia, hem pogut treballar plegats de forma molt còmoda, i bé, doncs això també és d'apreciar. En governs on hi ha tensions a dintre de l'equip de govern, òbviament és molt més difícil treballar, i no és el nostre cas.
Uh-huh. Vostè explica que sí, que han treballat molt bé. El diari El Punt Avui mencionava que s'havien assolit el 75% dels objectius. Això era correcte?
Sí, a veure, no és una fórmula matemàtica, perquè nosaltres teníem un programa doncs, bastant extens, i una mica la feina que hem fet ha sigut agafar els objectius principals que havíem proposat en aquest programa i veure quin grau de compliment tenien cadascun d'ells. I ja li dic, no és matemàtic, però sí que podem dir que 7 de cada 10 propostes s'han acabat portant a terme, i en teníem doncs, pràcticament 40. Per tant, el balanç és positiu, el balanç és molt positiu.
I ara, enfocant-ho més a la seva àrea d'expertesa, que vostè és la regidora d'Urbanisme, com estan evolucionant les obres de l'Avinguda de S'Agaró i quins beneficis tindrà la població del municipi?
Perdó, no li he entès el tram, el final de la pregunta.
Sí, que quins beneficis tindran les obres una vegada ja estiguin acabades per la població del municipi, les obres de l'Avinguda de S'Agaró?
Ah, sí, però és que no ho havia sentit bé, eh? L'Avinguda S'Agaró forma part d'un paquet d'obres que ja fa tot el mandat que estem realitzant, que formen part d'aquest triangle al qual doncs, nosaltres ens vàrem proposar canviar tot el sistema de col·lectors per tal de que quan plogués, quan hi hagués pluges torrencials d'aquestes que a vegades ens cauen, no se'ns inundés al centre de la Platja d'Aro, perquè com vostès saben, Platja d'Aro està a nivell de mar, està construït a sobre una aigua moll i aleshores recull a més tota l'aigua que baixa de les muntanyes que tenim al costat i per tant quan plou és molt fàcil que es faci de seguida l'efecte piscina amb el conseqüent doncs, efecte per les persones i per als béns materials, com són inundacions de baixos, de garatxos i tot plegat. Aleshores, nosaltres, en aquest triangle que formen Avinguda Castell d'Aro, Juli Garreta i Avinguda de S'Agaró, el que hem fet és canviar els col·lectors. Ara, Juli Garreta, també canviarem els embornals perquè tinguin més capacitat d'engoliment, però en concret a l'Avinguda de S'Agaró doncs canviem tot. Tots els col·lectors amb uns tubs que no sé si vostè ha tingut oportunitat de veure'ls, però fan gairebé més de 2 metres de diàmetre. Per tant, pensem que això, juntament amb les bombes que ja tenim instal·lades estratègicament allà a la plaça de les Formigues, que fan que xucla l'aigua per poder-la desaiguar més ràpid cap a mar, doncs pensem que aquest problema d'inundacions quedarà ja, si no eliminat, esmorteït en un gran percentatge. El que passa és que bé, ara aquestes obres tenim pensat acabar-les pels vols de Sant Joan perquè tenen cert retard pel fet de tapar provisionalment perquè es pugui desenvolupar el Carnaval i puguem tenir Setmana Santa també.
Aquesta era la meva següent pregunta, que quina era la previsió? Ja que, com que ja vostè ha dit que ja porten tot el mandat en aquestes obres, si s'acabarien aviat o on s'allargarien?
Doncs... Sí, bé, a veure, no poden anar més enllà de la temporada d'estiu. Haguéssim pogut acabar una mica abans. Nosaltres amb el tema de Carnaval i Setmana Santa, el que és en els botiguers, diguéssim, els comerciants, els hi vàrem proposar que, per exemple, la rua d'aquest dissabte doncs, tingués un recorregut alternatiu i nosaltres podíem seguir les obres. I varen opinar doncs, que s'estimaven més que la rua i Setmana Santa pogués seguir disposant de l'Avinguda S'Agaró. Per tant, les obres probablement s'allargaran una mica més. Acabarem ara uns dies provisionalment, però jo crec que pels vols del 27-28 de juny aquestes obres estiguin acabades.
I abans d'acabar, una última pregunta. El senyor alcalde, el senyor Maurici Jiménez, ja en el govern i oposició que vam fer fa poc aquí a Ràdio Capital ja ens va parlar d'una gran quantitat d'ucraïnesos i de russos en el municipi. Com s'està gestionant l'arribada dels nous ucraïnesos i russos que estan fugint dels seus països? Perquè també hi ha gent russa, i la comunitat russa a S'Agaró principalment és una de les més importants a Catalunya.
Sí, és veritat. Nosaltres doncs, hi ha dos tipus d'acollida, que són les persones que arriben i que van directament doncs, a cases doncs, de familiars o amics, sobre els quals també han de fer algun tipus d'actuació, en el sentit de que la majoria porten canalla, també són gent doncs, que s'han d'escolaritzar, a més, de seguida se'ls han de fer tràmits, permisos de residència, permisos de treball, la targeta sanitària, vull dir, se'ls ha de donar doncs, els mínims per poder funcionar, per poder-se desenvolupar en el nostre país, i després doncs, hi ha les persones doncs, que arriben sense cap tipus de contacte, que aquests són els perfils, diguéssim, més complicats, perquè se'ls ha de buscar també un sostre on viure. No? Nosaltres tenim tota la nostra àrea de benestar volcada amb tot aquest fet de l'acollida de refugiats. A més, comptem amb un gran nombre de persones voluntàries, també bàsicament ucraïneses, que ens fan també de pont i sobretot per al tema de traducció, per al tema de la llengua. I bé, anem molt també regulats amb els decrets fets per l'Estat espanyol i per la Generalitat, perquè és obvi que s'ha de seguir un procediment, eh? Uh-huh. Però bé, com jo li deia fa dos moments, nosaltres som en aquests moments, crec que la segona població en nombre de refugiats que va arribant, i bé...
La segona en dir... escala Catalunya, Espanya...
No, d'Espanya no, però crec que haver llegit no fa gaire que a Catalunya érem de les poblacions que estàvem rebent més refugiats, precisament pel fet que vostè ha dit, que aquí la comunitat ja ucraïnesa ja és molt nombrosa, i llavors hi ha molta gent, el que fa és dirigir-se als punts on ja saben doncs, que hi trobaran amics o que hi trobaran familiars. No?
I una última pregunta.
Dic russos, que també russos també n'estan arribant.
Una última pregunta. Hi ha hagut algunes escolaritzacions d'infants ja?
Sí.
I com s'està gestionant? Perquè vostè ho ha comentat, la llengua és un dels grans impediments.
Sí, nosaltres en el sistema educatiu que tenim aquí, comptem amb el que se'n diuen les aules d'acollida, no? Tots els nanos que arriben, que són nouvinguts, que bàsicament el problema principal d'entrada és la llengua. Nosaltres els escolaritzem en la classe que els hi toca, però a més, llavors els hi fem com una acollida a part, doncs, més focalitzada en la llengua, més focalitzada en l'aprenentatge doncs, d'un vocabulari bàsic que els hi pugui doncs, ajudar a seguir les classes o poder jugar a l'hora del pati amb els amics. Uh-huh. Aleshores, els tenim a la classe perquè no se sentin discriminats, però a més, llavors els hi fem doncs, com unes càpsules més dirigides perquè ells puguin comptar doncs, amb un aprenentatge ràpid de la llengua.
Perfecte. Doncs, senyora Montse Rovira, actual primera tinent d'alcalde i regidora d'Acció Territorial i Urbanisme i candidata a l'alcaldia per Esquerra Republicana a Castellplatja d'Aro i S'Agaró, moltes gràcies per atendre a Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu un bon dia.
Igualment.
Adéu-siau.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Recorda que la Torre de les Hores és oberta els dissabtes, diumenges i festius de 2:15 del matí a 2:15 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut. A radiocapital.cat.
La guerra de Rússia contra Ucraïna ha generat una crisi humanitària, política, econòmica i social sense precedents a tota Europa i que també arriba al Baix Empordà.
Va, no, que volem venir. I llavors, no, és que tenim les furgonetes plenes. I si tot fotien allà a bramar...
Absolutament totes les guerres van acompanyades amb la construcció...
Les furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària.
Pasta seca, oli d'oliva i també de girassol.
El seu pare i la família d'una de les seves germanes viuen allà. I cap d'ells vol marxar del seu país.
Seguiu tota l'actualitat sobre l'impacte que té el Baix Empordà en la guerra a Ucraïna a través de l'informatiu Supermatí, l'informatiu digital i l'informatiu viral de Ràdio Capital i les 24 hores del dia al portal de notícies radiocapital.cat. Quan passen coses, sempre hi som. I ara més que mai.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
5 minuts per les 9 del matí. I anem una mica justets avui, Teresa, però mira, se'ns ha allargat l'entrevista. Bon dia, com està?
Bon dia. Doncs mira, com que el llibre que explicarem avui no n'hem de llegir cap tros i el que hem de fer simplement és explicar-vos que existeix i il·lusionar-vos per començar ja a practicar, doncs farem via. Mireu, parlem d'un llibre fet a la Bisbal, perquè l'editorial que el fa està allà, a Cidillà, Molt, molt ben gestionada per Judit Pujadó i per en Xavier Cortadellas. I el llibre del qual us vulguem parlar avui, que us podríem parlar de tots els que fan, però avui ens concretem amb aquest, és el Tornar a cosir, un manual pràctic per fer-te la roba. És un llibre extraordinari, està fet per una noia la que l'ha preparat i la que ha explicat tot els secrets dels punts i de les vores i dels traus i de tot el que pugueu necessitar. És una noia de 30 anys que viu a la Bisbal i es diu Maria Gispert Vehí. A casa seva han cosit tota la vida, ja des de l'àvia, per tant és una feina familiar. Ella hi entén molt, evidentment, i la decisió que han pres a l'editorial és de fer la mostra de com es fa un punt concret o de com es fa un trau o de com es broda amb dibuixos. Un dibuix preciós, molt ben fet, per a la Judit Roma, i hi ha patronatge, també. És un llibre que és com una... Com us diria?
Molt complet.
Com un, és com un manual, és a dir... No sé si
una enciclopèdia... Podria ser més enciclopèdia?
Les tapes són tapes buides, amb una bossa... És com una carpeta dossier, val? Exterior, i llavors poses... tots els patrons, tot el patronatge que hi ha, patrons per fer roba per home, per dona, per nen i per nena, n'hi ha 5, estan així com a dintre d'un dossier, a l'esquerra de les tapes, i el llibret està ficat a la dreta. Llavors és com si tinguéssiu una carpeta d'aquestes de que en diuen transfer, vull dir que tenen un llom ample, i això són unes bosses, les bosses per al patronatge i les bosses per al llibre. Simplement dius això, un llibre fantàstic que explica des del més senzill fer-te una bosseta, fer-te una faldilla que l'acabes així amb un nus lateral, fer-te doncs, un coixí, per exemple, que això és molt bàsic i tothom pot començar a aprendre, però ja de mica en mica, donant per suposat que l'atrevit novell cosí s'irà atrevint a fer més cosa, doncs pantalons, bruses i tota mena de roba pràctica. Explica fins i tot com és una màquina de cosir i quins són els noms fins i tot de les parts d'una màquina de cosir. És un llibre per introduir els que de petits ens volien fer cosir i no hi havia manera, jo n'era una, vull dir, fins i tot cosir un botó em fa suar a les mans, doncs et dona com una mena de...
Almenys a tu et fa suar a les mans, jo no sé ni com, per on començaria. Sé com posar el fil dins el forat de l'agulla, això és
veus?
Tot.
Però és que està, jo soc dels anys 59 i els dissabtes al dematí que anàvem a col·le era sus gabores, llavors per força, és a dir, enfilar l'agulla era una cosa que no podia no fer-ho perquè en tota una hora havia de tenir temps, llavors ja fent les mostres de punt era molt més difícil el tema. Però, en tot cas, qui tingui inquietud, ganes de, jo què sé, poder-se arreglar una peça o veu una peça de roba gran a casa i diu, mira, d'això me'n podria fer una bossa, doncs el Tornar a cosir de l'editorial Sidillà. Està dintre de la col·lecció La Talaia, que ja porta 18 números amb aquest, i la veritat és que un llibre per tenir en compte i per fullejar. Nosaltres el tenim a la secció de manuals i tècniques, i tant hi ha aquest llibre com un d'escacs, com un de Com fer-se ric, val?
Però home, vull dir aquest que... és interessant, eh?
El Com fer-se ric és el best-seller en aquests moments de la llibreria. Es diu Padre Rico, Padre Pobre, però d'aquest no sé si us en sabríem parlar, perquè nosaltres estem acostumats a treballar per fer-nos rics. La
sí,
prova està que no n'hem
sí.
sapigut. Podríem intentar explicar el llibre, o bueno, llegim-se'l.
Doncs mira, d'aquí abans de Sant Jordi, que queden uns pocs dies, doncs aviam si descobreixes la manera.
Vinga, ho farem públic ràpidament.
Doncs Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella i el Montgrí, moltes gràcies i fins dijous que ve.
Fins dijous. Fins dijous?
Dimecres, és veritat, que encara queden dies de setmana.
Molt bé.
Adéu, vagi bé.
Adéu-siau, bon dia a tothom.
I hem de córrer, com sempre, per la previsió del temps.
Dimecres tapats amb algunes precipitacions en general de caràcter feble que poden produir-se fins a migdia. A la tarda alguna tímida clariana, tot i que el dia serà gris en conjunt. La temperatura es mourà entre els 9 graus de mínima i els 16 de màxima. Demà, jornada de temps insegur, núvols, algun petit ruixat, però sens dubte el protagonisme d'aquesta setmana se l'emporta el cap de setmana, ja que a partir de divendres arriba una massa d'aire polar que ens deixarà uns primers dies d'abril hivernals.
Gràcies, Albert. Gràcies a tot l'equip de Ràdio Capital. Nosaltres tornem demà dijous a les 8 del matí aquí a Ràdio Capital de l'Empordà. Vagi bé.
Supermatí, amb Gerard Escaig.